won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
De memòria, amb Àngel Casas a Catalunya Ràdio.
Bona nit i benvinguts al mes d'agost i a les vacances oficials de la major part del país. Per celebrar-ho, parlarem de fondes tradicionals i especialment d'una de les més emblemàtiques, la Fonda Europa de Granollers, que ha donat de menjar tant a Josep Pla com al rei Alfons XIII. En parlarem amb el genuí i conegut senyor Parellada. Però abans passejarem per la memòria musical de l'inventor de la telenovela catalana, en Josep Maria Benet i Jornet. I després deixarem que en Josep Maria Pallardó ens toqui la fibra sentimental amb la seva selecció de vinils. M'ajuden a fer la feina quotidiana a aquesta hora del capvespre l'Esther Garriga, la Mariona Costa i la Carlota Casas en la redacció i producció i el Víctor Cassion i l'Anna Vázquez en el control de so. Ai, abans d'encetar el cap de setmana, comencem.
De memòria, a Catalunya Ràdio.
Jo sé que l'1 d'agost de 1976, al circuit de Nürburgring, el pilot austríac de Ferrari, Niki Lauda, va patir un greu accident que a punt va estar de costar-li la vida, fins i tot li van donar l'extrema unció, i que li van deixar greus seqüeles. El resultat va ser diverses fractures, greus contusions pulmonars i terribles cremades a la cara que encara avui són evidents. Malgrat això, 6 setmanes després, l'home tornava a la competició. Lauda, que havia guanyat el campionat del món l'any 75, va tornar a guanyar-lo el 77 i encara el 1984. Però les que avui de veritat saben encara més coses que van passar tal dia com avui són l'Esther Garriga, la Mariona Costa i la Carlota Casas. Per exemple, la Mariona sap un crim dramàtic. Tots els crims són dramàtics,
sí,
evidentment.
Sí.
Un fet luctuós que va passar i que va donar la volta al país el 1980.
Doncs sí, el crim dels marquesos d'Urquijo, que van aparèixer assassinats al seu xalet de Somosaguas, a Madrid, un 1 d'agost de 1980. Va ser la matinada, de fet, a les 6 del matí, quan la dona de fer feines els va trobar. Ja era el dia 2 d'agost. Estaven els cadàvers cadascú a la seva habitació perquè dormien separats, el de Manuel de la Sierra Torres i el de María Lourdes Urquijo. Primer el van matar a ell amb un tret a la nuca i després a ella amb dos, un a la boca i un altre a la jugular. I tot i que 3 mesos després la policia va detenir l'exgendre dels marquesos, que es deia Rafi Escobedo,
que va aparèixer moltíssim a la premsa i la televisió de l'època.
I que va tenir un mal final, perquè finalment es va
suïcidar. No?
Sí, sí, 8 anys més tard. Alguns diuen que no va saber aguantar bé la mala consciència, d'altres doncs tenen altres hipòtesis, però sí que és veritat que sempre hi va haver com una trama al voltant d'aquest crim, perquè no s'acabava de saber qui era. Tot i que ell, Rafi Escobedo, va admetre que havia comès el crim, sempre es va dir que havia estat acompanyat d'altres persones.
Crec que fins i tot, com a les pel·lícules clàssiques de misteri i de crim, es havia parlat del majordom.
Del majordom i dels propis fills, perquè
propis,
clar,
fills,
hi havia una
també
fortuna darrere que era impressionant i també se'ls va acusar a ells i, evidentment, a l'administració de la fortuna dels marquesos. Però bé, Rafael Escobedo va declarar-se culpable, el van condemnar a 53 anys, 4 mesos i 2 dies de presó. Va haver de pagar 20 milions de pessetes en aquelles hores als dos fills dels assassinats, però no va aguantar la pressió i això. 8 anys més tard va morir, bé, es va suïcidar al penal del Dueso, a Cantàbria.
Havia estat marit de la filla del senyor.
Era l'exgendre.
Sí. És que m'ha vingut així com una...
Sí, una aparició.
Jo no matia tu padre, bonita, no? Perquè li havia de dir això a la filla orfa.
Doncs es veu que al final va acabar dient que sí.
En fi, no és la música més adequada per recordar un obituari, com sempre fem a aquesta hora, però és la que tenim. Per exemple, la Carlota ens explica una història nostradíssima, en fi, vinculada amb Pompeu Fabra i
nostrada
la seva...
Nostrada i molt més feliç, eh?
Molt més, sí, sí,
feliç.
I tant.
Sí, sí,
sí, sí, sí, i tant, i tant. Més mira, optimista, per suposat, i que va canviar les nostres vides.
I tant, tota una revolució. Mira, fa 48 anys, el 1956, s'ha dit a Barcelona la nova gramàtica de Pompeu Fabra. La nova gramàtica catalana, que és una obra pòstuma de Pompeu Fabra, eh? Una obra que... En essència...
Veus com d'una manera o altra parles d'obituaris, tu? Si no és de morts, parles d'obres pòstumes.
Si no puc evitar, tinc una certa atracció, sí, sí, sí. Ja ho veig, ja ho veig. En essència, aquesta obra és igual que la gramàtica catalana del 1918, però més completa i amb més exemples, ja que Fabra no va abandonar mai el tema, eh? Era un home obsessiu. Bueno, com sabeu, l'obra suposa el final d'una reforma lingüística iniciada ja el 1913. Una reforma que durant aquells anys va suposar més d'un mal de cap als escriptors ja consagrats a l'època.
Sí, perquè no feien seguir, no eren fabrians, diguéssim. No?
No, a partir d'aquell moment l'escriptor català té la norma al seu abast, però això vol dir que el que escriu pot ser correcte o incorrecte.
I els bons i coneguts eren incorrectes, perdona.
Sí, sí, no, pregunta el mateix.
Eren escriptors amb forces vacil·lacions, indecisions, i bé, van haver d'estudiar-se la norma.
O sigui que més d'un deuria maleir Fabra en algun moment, no?
Segurament, segurament.
I les edicions es van canviar en funció de la nova norma o no? És a dir, l'obra publicada o no? O es va deixar tal com estava?
Es va deixar... Bé, hi ha diverses versions. En un principi sí que... sobretot els escriptors de la Renaixença, perquè, clar, amb els medievals ja no ho podien fer,
no,
això, de la Renaixença, el modernisme, el noucentisme, però després hi ha hagut una regressió i s'ha tornat als textos originals.
I amb aquesta bella melodia, la nostra amiga Esther...
Sí, sí, digues.
Ens canvia la notícia.
Absolutament. Avui fa molts anys també es van inaugurar uns Jocs Olímpics que van passar a la història potser més per coses socials que per coses esportives.
Quin any?
L'any 1936 a Berlín. Era la 11a edició dels Jocs Moderns... dels Jocs Olímpics de l'era moderna, perdó, i eren a Berlín, i el Hitler, clar, tenia un festival organitzat bastant important. Una dada interessant, hi participaven 3.738 homes i només 328 dones. Aquestes coses han anat canviant, naturalment hi havia menys especialitats, però la cosa és que l'any 31 ja se li havia adjudicat a Berlín, a aquesta ciutat, els Jocs, i els Estats Units, dos o tres anys abans, van estar a punt de no anar-hi, però finalment hi van anar. Recordem que l'any 31 Europa vivia un període d'entreguerres.
Un gran succés.
Als Estats Units hi havia coses que la sabien i algunes que potser la sabien però no les escoltaven. La cosa és que el Hitler va comptar amb el famós Albert Speer, l'arquitecte, per la posada en escena, i després la supervisió i la gravació de les competicions les va fer la Leni Riefenstahl, no sé si ho dic bé, però una directora que tècnicament se l'ha considerat boníssima, però
molt bona,
treballar
era molt
a les
bona.
Ordres d'aquest senyor...
Però és el document que ha quedat
això mateix, però diuen que és boníssim,
sí, sí.
I per fer adeptes encara més. La cosa és que aquells Jocs Olímpics passaran a la història perquè el Hitler, que volia fer una demostració de la força i la superioritat de la raça ària, es va trobar que va un home que es deia Jesse Owens, un atleta que era fill de pagesos i net d'esclaus, va guanyar 4 proves, els 100, els 200, les valles.
Un atleta negre,
absolutament. I hi ha una història que quan va ser al podi, el Hitler li havia donat la mà, era el campió, i li va negar. I aquest home va guanyar els 100 metres per una bona companyonia d'un atleta alemany, un tal Lung. Mm-hmm. Que li va dir ahir, quan passis aquesta classificació o quan facis aquest salt, tanca els ulls perquè si no et passaràs i et consideraran nul, no? Hi ha tota una història que aquest soldat va morir a Stalingrad combatent amb els nazis i l'Owens va pagar els estudis del fill d'aquest atleta amb el que es van fer amics quan el Hitler no li donava la mà amb ell i en canvi l'atleta quan acabava de saltar aixecava el braç i saludava el Führer.
Molt bé, gràcies Esther, Mariona i Carlota i bon cap de setmana.
Igualment.